migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estàs escoltant Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem amb la Mar Monge, que és fundadora de Diabetes Cero, de la Fundació Diabetes Cero a Catalunya, per parlar de la segona nedada solidària, no competitiva, amb l'objectiu, doncs, de recaptar fons per la investigació de la diabetes. Aquesta malaltia autoimmune, no?, que impedeix que un organisme, doncs, segregui insulina, imprescindible per obtenir energia, no? Aquesta nedada solidària serà el dia 29 de maig i en parlarem amb ella, d'aquesta situació i de la situació també de la investigació de la diabetes, eh? Però abans d'això anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat amb el Carlos Osada. Bon migdia.
Què tal? Bon migdia, Corudé. Mira, divendres de sol arreu de Catalunya, també amb algunes bandes de núvols prims que no deixaran pluges importants, algun ruixat dispers al Pirineu de Lleida i de Girona, temperatures cap amunt. De cara al cap de setmana, doncs un dissabte molt semblant a aquest divendres, però amb temperatures que aniran pujant una mica més, sobretot es notarà a les comarques de Girona. I diumenge no esperem canvis molt destacats pel que fa a les temperatures. Això sí, un increment dels núvols, aquests núvols prims que ens acompanyen des d'avui, i algun ruixat també al Pirineu i a la plana de Lleida. 23 graus ara mateix a Lleida i Girona, 22 a Barcelona, 21 a Tarragona i 18 graus, 19 graus, millor dit, a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim la xarxa viària?
Molt tranquil·la, al igual que el transport públic. Cap incidència, eh?
Millor que millor. I què en destacarem de l'actualitat?
De l'actualitat, doncs mira que...
De l'autoritat, ara va dir.
I de l'autoritat, que farà falta que hi hagi autoritat el dia 18, perquè hi ha una vaga de taxis a la ciutat de Barcelona. Ja s'ha convocat aquest matí, serà un dia complicat, el dimecres, dia 18, volen protestar contra els vehicles BTC. L'aturada es farà de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i també hi haurà una marxa lenta que començarà a la Corilla de Balmes amb Gran Via i acabarà fins al Parlament de Catalunya. Això serà dimecres. Avui, aquest cap de setmana, diumenge concretament, comença una marató de 4 mesos de botigues obertes a la capital catalana, Barcelona, fruit de l'acord polític i econòmic d'obrir una part dels diumenges de tot un any. L'acord no contempla tota la ciutat, sinó les zones més turístiques, com són Ciutat Vella, l'Eixample i tot el seu entorn. Aquest és el territori, doncs, que s'ha considerat de més influència turística, perquè és precisament els visitants, els principals beneficiaris, els que s'orienta aquesta mesura. El comerç i la restauració han rebut la notícia, bueno, aquesta obertura dels diumenges, amb candeletes, després de 2 anys de molta misèria per culpa de la Covid. Eh? Vull dir que el diumenge, si vols a comprar la Rambla Catalunya per Gràcia de Gràcia, ja saps què fer.
Molt bé. Carlos, dissabte
tenim converses.
Sí, qui tindrem a converses?
Tenim converses a les 12 del migdia des del Eurostars Gramalina al Walter Center amb un convidat d'excepció. És el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni. Parlarem de moltíssimes coses, del comerç, dels Jocs Olímpics, de turisme i del futur de cara ja mirant a les eleccions municipals del pròxim any, de l'any 2023. Seran al maig, d'aquí un any aproximadament.
Sí.
I aviam si el senyor Collboni finalment serà el cap de cartell dels socialistes o no. Tot això i més, dissabte de 12 a 1.
A migdia i les informacions d'abans, ja sabeu que a partir de quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda, doncs tot això ha ampliat l'informatiu migdia. Gràcies, Carlos.
Gràcies. A vegades és difícil concentrar-se. Eh?
Oh, sí, sí, sobretot. A vegades sí. José Luis Gil, l'actualitat esportiva en les teves mans, com ho tenim?
No, a les meves mans no, a les mans del Quique Iglesias, que està present al estadi de Cornellà Prat i que ja ha viscut... La cadena d'esdeveniments, primer capítol, el comiat de Vicente Moreno com a tècnic de l'Espanyol. Quique, Cornellà Prat.
Sí, perquè aquí Luis Blanco ha dirigit el primer entrenament. Fa una estoneta, Domingo Catoy ha estat nomenat nou director esportiu, substituint a Rufete, que marxa, no renova el seu contracte. I fa uns minuts hem vist un emotiu discurs de Vicente Moreno, que no ha acceptat preguntes, però que no s'ha amagat. De dir que s'ha sentit estimat per l'espanyolisme i, sobretot, que ell també creu que era el moment de dir adéu.
Crec que teníem molta il·lusió en aquest any, perquè pensàvem que era, o sigui, l'any on se podia pegar donar el salt de qualitat. Estàvem il·lusionats, se veiem capacitats per a assolir una vegada més l'objectiu, però evidentment no n'hi ha que ficar-se tampoc una mascareta, i en els últims temps, pues, l'ambient ha estat enrarerit, i segurament, pues, la millor decisió a dia d'avui, pues, segurament és esta.
Domingo Catoira serà presentat d'aquí a mitja horeta, anirem a dinar a qui pugui, i després a 4:45 de la tarda, roda premsa de Luis Blanco, prèvia al partit de demà, perquè demà aquí es juga un partit contra el València, 6:45.
Si us deixen sortir i tornar a entrar, la geografia us ofereix diverses alternatives pel dinar del dia, Iglesias.
Vostè que ho sap bé.
I tant, i tant, i tant. Ho tenim molt apamat, aquell territori. Això pel que fa al Real Club Esportiu Espanyol. Òbviament, tot això ampliat, explicat, desenvolupat i analitzat a l'edició d'avui d'Esports Cope. També l'actualitat del Barça, avui amb el Víctor Navarro, l'afer Griezmann, l'afer Coutinho, que ja és jugador de l'Aston Villa, però no pas per la quantitat que el Barça pretenia en un primer moment, i alguna coseta de la prèvia de la jornada del cap de setmana. En plena poliesportiva,
sí.
Bàsquet, última jornada de la fase regular de la Lliga Endesa. Es juguen al seu futur en forma plaça de play-off el Joventut i el Baxi Manresa. Es juga la permanència al Morabanc Andorra. Avantpenúltima jornada la Primera Federació de Futbol, també amb l'Andorra com a protagonista, més del Sabadell, el Barça B, etcètera, etcètera. I en plena poliesportiva, demà semifinals de la Copa del Rei, un participant català, el Santa Coloma, que juga contra l'Antequera. Preguntes del dia, actualitzem marcadors, Twitter @esportscope. Amb blaugrana, us agradaria que Antoine Griezmann tornés a jugar al Barça? Sí, 31%, no, 69%. Amb blanc i blau, us sembla bé la manera que Chen ha fet fora Vicente Moreno? Sí, 64%, no, 36%.
Molt bé, a partir de les 3 de la tarda, més actualitat a Esports Cope amb l'Albert Díez. Gil, gràcies.
Bon cap de setmana.
Igualment, bon
cap de setmana. I una abraçada molt forta per un cavaller de Massanassa, Vicente Moreno.
Així sigui, una abraçada forta. Cuida't, José Luis, fins després. De seguida parlem de Swim Diabetes, aquesta segona nedada solidària no competitiva. La primera va ser fa un parell d'anys, clar, la pandèmia estava pel mig i això ho va parar absolutament tot. Però, abans, us dic que pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la i ser més feliç. Però Zafran és el millor complement per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic equilibrat, un producte 100% natural. Demana ja Prozafran a la teva arboristeria, dietètica o farmàcia més propera. Per què? Doncs perquè ser feliç a les teves mans és a les teves mans, amb Prozafran.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, no solo cantamos goles.
¡Cómo no me van a entrar ganas de cantar, Poli!
Vive en COPE la penúltima jornada de Liga.
Toma ya, qué música.
Los descensos y las plazas europeas en juego.
No me digas que no nos lo estamos pasando bien.
La Liga de Segunda División, el Giro de Italia, la final de la Copa Inglesa, Chelsea-Liverpool.
¡Ni los Beatles!
Y baloncesto, tenis, motos. Gran premio de MotoGP de Francia.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Y, por supuesto,
Lego.
Eurovisión. Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90€ al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online. Please don't stop the music,
music, music. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És impulsar entre tots la recerca per la cura de la diabetes tipus 1, la diabetes mellitus, l'exercici, hàbits saludables, tot això que té res a veure amb la diabetes. Parlo de la segona nedada solidària no competitiva que es convoca a Badalona, des de l'espai mar del Club Natació Badalona fins al Pont del Petroli el dia 29 d'aquest mes, per la Fundació Diabetes Zero. Tenim al telèfon a la fundadora de Diabetes Zero a Catalunya, la Mar Monge. Mar, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, benvinguts. Moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat a parlar amb vosaltres i explicar-vos una miqueta.
És un plaer, sempre, i a més en aquestes condicions més. Bé, d'entrada, Swim Diabetes és el que he dit, no? Seria una qüestió d'intentar recollir doncs fons per continuar la investigació de la diabetes.
Exacte, exacte. Mira, t'explico una miqueta. Swim Diabetes surt de la idea, ja és la segona edició, com molt bé has dit. L'any passat hi ha una noia membre de la Fundació, mm-hmm, ens va proposar, perquè ella és nedadora de Mar Obert, i ens va proposar fer aquesta activitat, sí, aquesta jornada, i llavors ens van dir que ella s'encarregaria de portar els nedadors, que nosaltres ens encarreguéssim de doncs, fer tota la difusió que poguéssim i donar a conèixer per què fem aquesta activitat.
Aquest any també, pensava, i perdó que t'interrompi, que aquest any també podran participar nens. L'edició passada no, no?
No, l'edició passada no, però com sí que és veritat que l'edició passada ens ho van demanar i molts nens es van quedar amb el... Bueno,
amb les ganes.
Sí. Doncs què millor, no? Perquè, aviam, la Fundació Diabetes Zero, en principi, tot i que la formem pares i mares de nens amb diabetis, també... cada vegada són més les persones amb diabetis que s'han sumat amb aquesta fundació, perquè bueno, doncs som l'única fundació a nivell europeu aquí a Espanya que ens dediquem únicament al seguiment i finançament de les recerques.
Mm-hmm. Yeah. Aquest Sum Diabetes es farà a Badalona, allà es farà aquesta el famós... Bueno, començarà l'espai... Sí. A l'Espai Mar de Badalona i acabarà el famós pont del petroli de Badalona, no? Sí, com està la situació d'investigació de la diabetes?
Doncs mira, a més ben recent, ara aquest passat mes de març, vam fer el segon congrés de diabetis, que llavors són els científics amb paraules entenedores els que ens expliquen com estan els avanços i doncs ens han donat molt bones esperances. Per què? Perquè nosaltres els estem ajudant moltíssim. Som, com torno a repetir, l'única entitat que ajuda a la recerca directament a nivell social. Val? I llavors hem donat a tres projectes, estem finançant tres projectes de recerca capdavanters a nivell mundial. Llavors estem de la mà amb l'Hospital Clínic, que és IDIVAPS, amb Germans Trias i Pujol, amb Sant Joan de Déu, i un altre projecte que està a Cadíver, que està a Sevilla. Llavors, aquests són els projectes que nosaltres estem finançant.
Val, que és...
Però, però estem fent els acompanyaments, perdó.
Mar, el que segurament moltes persones que es puguin estar escoltant ara diran, o sobretot els interessats, tant pares com persones que tenen ara mateix de diabetes tipus 1, preguntant, però això s'arribarà a curar?
Doncs, mira, jo com a fundadora us puc dir la meva experiència que a l'escoltar, quan se'm van posar davant aquesta primera gent que era un moviment de pares que va néixer a Écija, a Sevilla, ho vaig veure claríssim. Ho vaig veure claríssim perquè ells mateixos es van dedicar a anar per tot Espanya, a tots els hospitals, a veure què estaven investigant i què necessitaven. Els mateixos científics ens van dir que mai ningú havia fet aquesta funció. Encara que sembli estrany, no? De vegades diem, no? Que fa tants anys que està la diabetis, ja, però algú s'havia preguntat fins ara si se'ls estava ajudant.
Ja. És a dir, que la resposta seria sí, això tard o d'hora s'acabarà curant.
I tant. I tenim molt bons... prelugis o...
Previsió.
Abans,
no,
ja.
Sí.
Que sí, i que no està gaire lluny.
Bé, tant de bo, això seria, ostres, una notícia molt, molt, molt...
Molt bona,
eh?
I tant. Tots els que pateixen la diabetis ho poden corroborar, no?, que tot el que els envoltem podem fer tot el possible per ajudar-los, però ells són els que ho viuen realment.
Però, com sempre, ja sabeu que les recerques depenen moltes... Com, tornem al principi, de la financiació, i tornem al Swing Diabetes, que és una d'aquestes activitats que feu doncs, per recaptar fons per aquestes recerques, no? Què ha de fer la gent per apuntar-se al Swing Diabetes?
Doncs mira, ha d'entrar a l'Eventbrite, a la pàgina web www.eventbrite i buscar Swim Diabetes i ja ho trobarà. I llavors es tracta d'això, d'apuntar-se. Hi haurà l'oportunitat de comprar l'entrada d'adult, comprar l'entrada de nens. També hem fet aquest any com a novetat ens han ofert, bueno, ens ha ofert, vaja, una samarreta del Ricky Rubio i d'un altre jugador, que després, més endavant, també desvetllarem, i es podrà fer allà participar en aquests sortejos. I tot íntegre, també tenim una paradeta de merchandising, tot íntegre, també es poden fer socis, i a fila zero. O sigui, hi ha moltes possibilitats de col·laborar.
D'això es tracta.
Sí. I si no, doncs enviant un correu a barcelona@diabetescero.com els informarem de tots els dubtes que puguin tenir, com fer-se socis, com col·laborar, com fer donacions, que també ens estan arribant ara consultes. O sigui, tot és... contra més aconseguim, més aviat estarà aquesta desitja de cura.
Seria barcelona@diabetescero.com, barcelona@diabetescero.0 amb lletres, amb número, .com.
Exacte.
Allà trobareu totes les respostes del que vulgueu preguntar i us informaran de tot. Per cert, si a la web poseu Swim, de nedar en anglès, Swim, diabetes, tot junt, la tercera entrada és Eventbrite, que és on podeu fer les inscripcions. La tercera ja, allà ho trobareu, o sigui que... Més fàcil impossible, eh? Doncs, per ajudar a la lluita per descobrir una cura de la diabetes, per descobrir com vèncer la diabetes, aquestes iniciatives són essencials. Mar Monge, fundadora de Diabetes Zero, gràcies...
A Catalunya.
A Catalunya, gràcies, que no ho he dit abans, sí, jo ja ho he dit. Fundadora de Diabetes Zero a Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per la feina que feu.
Moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies per fer-nos la difusió, que és el que necessitem.
Doncs sí, ja sabeu, doncs serà el dia 29 de maig a Badalona. Recordo que serà aquesta segona nedada solidària que va entre l'Espai Mar de Club Natació de Badalona fins al Pont del Petroli, i que sempre doncs, podeu col·laborar. Podeu escriure, com deia la Mar, a barcelona@diabetescero.com, 0 amb números. Allà podeu doncs, escriure un mail o pot ser una donació econòmica, donació de material, etc etc. I apuntar-te, evidentment, aquesta nedada solidària. De seguida parlarem de l'FP. Arriba la Setmana Europea de la Formació Professional, però parlarem d'una en concret, de la formació professional dual. Què és? De seguida en parlem, però abans... No sé si t'aixeques amb la sensació de no haver descansat prou o amb dolors a l'esquena o cervicals. El teu matalàs té més de 10 anys? Doncs saps que ara és el moment de canviar-lo? El Conformax és una empresa que es dedica al descans. Són molts anys d'experiència. Ells es desplacen fins al teu domicili per aconsellar-te l'equip de descans que millor s'adapti a les teves necessitats. Truca sense cap mena de compromís al 93 444 75 56. Recorda, el Conformax, 93 444 75 56. I de seguida parlem de la formació professional dual aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Participa en el Circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2022 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la tercera prueba, que se disputa en el Golf Peralada el 30 y 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidiges, expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora XIO, Cleveland Golf, Federació Catalana de Golf y Rickson.
Catering La Lloca cumple 40 años y lo celebran con un catering La Lloca, porque saben que el mejor catering es de Catering La Lloca. Brunch, comidas familiares, cenas con amigos, menús de empresa, bodas, fiestas de aniversario, cualquier evento es el mejor pretexto para celebrarlo con Catering La Lloca. Infórmate en el 93 689 1381 o en lalloca.com. Con Catering La Lloca, llévate la fiesta a donde quieras.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracares somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracares está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aparecemos en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en el que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. En ella está el Departamento contra el Cibercrimen, que ha conseguido atrapar a Lupín, el mayor ciberestafador de España. Y cayó.
Preguntó, oye, ¿y quiénes sois vosotros? Y le dijimos, nosotros somos la UCO. Y dijo, ahora entiendo por qué me habéis detenido.
¿La evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Totalmente. Se proyectan en Internet y en las tecnologías para organizarse y cometer sus maldades, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos minuts, arribarem a dos quarts de dues de la tarda. Parlem de la Setmana Europea de la Formació Professional. Ja sabeu, hi ha hagut molta polèmica davant de la formació professional, sobretot a principi de curs, perquè mancaven places. Us recordeu que al final hi va haver una ampliació d'urgència, s'ha anunciat més pel curs vinent. De les diferents ramificacions que té la formació professional està la formació professional dual. Però què és? Parlem de tot això amb el membre de la Fundació Belsterman, que és una fundació que és cofundadora de la xarxa Somos FP Dual, el Guillem Salvans, que el tenim al telèfon. Guillem, bon dia, benvingut.
Bon dia i bona hora, gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Guillem. Per començar, què és la FP Dual?
Bé, la FP Dual és una forma de formar-se en oficis, és una modalitat de la formació professional que, de fet, intenta combinar la formació en un centre de formació professional amb una empresa. Mm. Per tant, és la forma més normal i natural de formar-se per aprendre un ofici.
I ara també agafant l'experiència en una empresa, veure la pràctica.
Efectivament, i fer-ho a l'etapa formativa. En aquesta formació dual ha de ser una formació en alternança. Per tant, mentre els nois s'estan formant, nois i noies, passen doncs, dos dies a les empreses i tres a les escoles, o tres dies a les empreses i dos a les escoles, etc. És un model que vam integrar a la formació professional a l'estat espanyol ja fa més de 10 anys. Mm.
Quin és el paper de Somos FP Dual?
Bé, nosaltres estem treballant recolzant la formació professional dual des de fa 7 o 8 anys ara ja, i una de les coses que vam veure, un dels dèficits que vam veure, és que els joves, els nois i noies, i les seves famílies també, no coneixien aquesta modalitat de formació professional i, per tant, no la podien escollir, no podien fer-la. Mm. I això és molt significatiu en alguns cicles de formació professional on hi ha més empreses disposades a formar nois i noies que nois i noies que ho vulguin fer, no? Per tant, hi havia aquest desconeixement i ja fa ara 3 anys, més o menys, que hem engegat una xarxa on els propis nois i noies es converteixen en ambaixadors de la formació professional dual. Són nois i noies que estan fent aquest itinerari o que l'acaben d'acabar i estan començant a treballar, per exemple, i durant un temps fan xerrades en escoles, atenen a mitjans de comunicació, si és el cas, utilitza les seves xarxes socials per promoure la formació professional dual, i per tant nosaltres tenim aquesta xarxa que fem en col·laboració amb la Cambra de Comerç d'Espanya i amb Líder Supermercats per promocionar des dels joves i pels joves la formació professional dual.
Clar, hi ha un què, i és que darrerament moltes empreses es queixaven o es deien que possiblement l'AFP no es posava prou en valor i tothom anava cap a la universitat. Jo no dic que estigui bé ni l'un ni l'altre, les dues coses també, cadascú que faci el que li agrada i el que realment té aquesta passió per fer i la seva vocació, no? Però dona la sensació que l'AFP darrerament estava molt... No sé si estigmatitzada. No, la paraula seria no estava prou posada en valor. És així?
Sí, nosaltres pensem que això ja s'està revertint. Nosaltres fa 8 anys que treballem la formació professional i, per tant, tenim la visió, com a mínim, dels últims 8 anys. I pensem que s'està començant a revertir aquest estigma que hi havia al voltant de la formació professional. De fet, les dades de demanda d'aquesta formació s'han disparat, molts més joves la volen fer, i per tant pensem que estem en la bona senda per posar la formació professional allà on li toca, que és una altra manera d'aprendre, tan vàlida com qualsevol altra. I de fet, molts dels nanos que fan formació professional acaben ingressant. El que passa és que ja tenen 1 o 2 títols prèviament, no? I també experiència real en empreses que la modalitat dual encara doncs dona més que la modalitat tradicional de l'AFP.
Home, la taxa d'inserció laboral és d'entre el 70 i el 100%. Aquestes xifres...
Sí, depèn molt dels cicles de les famílies, sí. Diferents cicles i famílies professionals,
sí.
Però sí, la inserció laboral de la formació professional és molt potent, sí, efectivament.
Doncs Guillem Salvans, de la Fundació Bertelsmann, que són cofundadors d'aquesta xarxa de Somos FP Dual. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, a vosaltres.
Una abraçada farta, bon cuida't. La formació professional dual és un bon què. Ja sabeu que darrerament també hi havia moltes queixes. Bé, queixes, no són queixes, era una qüestió, un toc d'atenció, que hi havia massa gent que anava cap a la universitat i poca gent cap a la formació professional, que a més, d'entrada, tenia una millor sortida laboral. Bé, és una qüestió que cadascú esculli la seva passió, la seva vocació, que d'això es tracta. Que de tota la resta ja tindrem temps. Primer la vocació, després ja en parlarem, de com sobreviure al món. De seguida parlarem amb l'astrònom de l'Observatori Fabra, l'Antonio Bernal, sobre una de les qüestions que ens passen. Primer, la nit de diumenge a dilluns, la nit del 15 al 16, ben entrada la matinada, cap a les 4 i mitja, cap a les 5 de la matinada, tindrem el que s'anomena lluna de sang. És un eclipsi total de la lluna que es podrà veure des de Catalunya, en aquest cas. Però no només això, sinó que avui ens aixecàvem amb la fotografia del centre de la Via Làctia, del forat negre que hi ha al centre de la Via Làctia. És la segona vegada a la història de l'astronomia que es fa una fotografia d'un centre, d'un forat negre, en aquest cas. Ja sabeu que el que veiem de la fotografia al voltant d'aquest forat negre són els gasos que l'envolten, perquè el forat negre en si mateix és tan dens, té tanta gravetat que no deixa escapar la llum. Llavors no podem veure el que hi ha allà, però sí al seu voltant. De seguida en parlarem d'aquesta important fotografia amb l'Antonio Bernal i en parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El tesoro de Sierra Madre de John Huston con Humphrey Bogart. El viernes por la noche, en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Diumenge, dilluns, tindrem un eclipsi de lluna, un eclipsi total. La lluna es posarà de color vermellós, se li diu lluna de sang. no perquè hi hagi, no té res a veure amb la sang en aquest cas, però no només tindrem aquest fenomen, que ara en parlarem, sinó que també tenim aquesta fotografia fantàstica del centre de la Via Làctia, un forat negre. Parlem d'això amb l'astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona, l'Antonio Bernal. Antonio, bon dia, benvingut.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo.
Muchas gracias, lo mismo.
Vamos a empezar con el eclipse, si te parece. Es el fenómeno que se podrá ver de la noche del domingo al lunes. ¿Esta vez es un eclipse total?
Sí, este es un eclipse total de luna que se podrá ver desde todo el territorio español, pero no se verá todo. Se verá la mayor parte, porque se ocultará la luna. Mira, la parte, el eclipse tiene tres partes, pero hay una que es la parte penumbral que no es detectable, es muy difícil de detectar. Entonces, la parte detectable empieza a las 4 y, aproximadamente 4 y media, 4 y 28 exactamente, que es cuando la sombra de la Tierra empieza a morder la luna. Entonces se va viendo cómo avanza, a las 5 ya estará bastante avanzada. A las 5 y media se habrá cubierto toda la luna y entonces se convierte en de color rojizo, que es lo bonito.
¿Por eso la llaman luna de sangre?
No, yo creo que la luna de sangre, todos los eclipses convierten la luna, porque es una cuestión de refracción atmosférica, en color rojo. Pero a los lunas les dan nombres en los meses, de acuerdo con una tradición que hay en Norteamérica, que tiene que ver con los campos y tal. Entonces esta luna de sangre yo creo que tiene que ver más con eso. Pero todos los eclipses de luna, en todos los eclipses, la luna se toma color rojizo. Que entre otras cosas es muy bonito porque los eclipses de luna ocurren en luna llena. Y la luna llena, cuando uno la mira, que no está eclipsada, es plana completamente. No tiene blancos y negros, sino que es como una cartulina. Y cuando ocurre el eclipse, cobra tercera dimensión. Se ve muy muy esférica, ¿cierto? Como si la estuviéramos viendo en 3D.
Ajá, se ve ese relieve del satélite. ¿Dónde será el lugar más ideal o más idóneo para verlo o fotografiarlo? O sea, yo quiero fotografiarlo, sí. ¿Dónde me tendría que poner? ¿Cómo me tendría que situar?
Ah, tú te sitúas mirando hacia el oeste, en cualquier parte que tenga un horizonte amplio y que no haya nubes. Te sitúas mirando hacia el oeste. Y ahí está la luna. Es que el eclipse de luna es visible para todo aquel que vea la luna en ese momento, que es media tierra. Desde media tierra se ve, desde medio planeta. Entonces, no es sino ponerse mirando hacia el oeste. Eso sí, hay que buscar un sitio, como está tan baja en el horizonte. Mira, la luna se oculta a las 6:35 y el eclipse empieza la totalidad a las 5:29 y termina cerca de las 7. O sea que cuando se oculta, está en medio de la totalidad. Hay que buscar un sitio que no tenga nubes, porque cerca del horizonte la probabilidad de nubes es mayor.
Claro. Bien, entonces, luego, la otra gran noticia es esta fotografía, esta imagen del agujero negro que está en el corazón de la Vía Láctea. Bueno, ¿por qué es tan importante esta imagen?
Mira, esa imagen es muy importante. Bueno, primero, porque es la segunda imagen que se hace de un agujero negro. No se han hecho sino dos hasta ahora. No es que el agujero negro es muy difícil de fotografiar porque suelen ser muy pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Que haciendo unos trucos con varios telescopios se ha logrado montar un telescopio que es el equivalente a uno que tuviera el diámetro de la Tierra.
Caray.
Y entonces con ese se logró fotografiar hace dos años, o tres, el uno que es enorme, que está en la galaxia M87, pero que es que ese es más grande que la órbita de Plutón. Es una cosa enorme, un monstruo. Y entonces ahora la segunda meta de este telescopio, que se llama el telescopio de eventos, el Event Horizon Telescope, la segunda meta, pues evidentemente era el que tenemos más cerca, que es el que está en el centro de la Vía Láctea, pero con el problema de que es muy pequeñito, comparado con el otro, es un punto.
Pero ahí.
Y entonces lo lograron hacer. Y esto tiene mucha importancia, pues no solo por ser la segunda fotografía que se toma de un agujero negro, no solo por ser nuestro agujero negro, sino también porque hay una comparación entre el otro, que es monstruosamente grande, con este que es pequeñito, y esto se muestra que los dos tienen como, digamos, la misma formulación. Las imágenes son muy similares, que era lo que predicen las teorías.
que deben ser imágenes muy similares a pesar de las diferencias monstruosas de tamaño.
Bien, entonces, la pregunta que se puede hacer mucha gente, ¿qué es un agujero negro? ¿Qué hace un agujero negro? ¿De dónde sale un agujero negro?
Mira, hay varias, maneras de formarse o de nacer un agujero negro, la muerte de una estrella, por ejemplo. Pero estos que están en los centros de las galaxias tienen otra manera y es como por una especie de acreción, o sea, se van juntando estrellas, entonces van sumando hasta que colapsan contra sí mismas porque ya una estrella demasiado grande no puede existir. Y entonces, por ejemplo, en el de la Vía Láctea es como si se hubieran juntado 4 millones de soles.
Caray.
En cambio, en el otro, 6.500 millones de soles. Para que miremos la diferencia
de tamaño, de, sí, sí.
Y de masas, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que esa materia colapsada contra sí misma pierde la naturaleza que conocemos nosotros de los átomos, de los neutrones, eso se pierde. Ahora es una especie de plasma, nadie sabe exactamente qué hay dentro, que no se puede mirar dentro, porque de ahí no puede salir ni la luz.
O sea, la gravedad es tan grande que no sale ni la luz.
No sale ni la luz, entonces como no emite, no lo podemos ver.
Bueno, pues es la segunda imagen que se toma de un agujero negro, en este caso nuestro agujero negro, el de la Vía Láctea, el que tenemos más cercano. La primera fotografía, la que hacía referencia, se hizo en 2019, si mal no recuerdo, que fue
la de M87.
Exacto, este agujero negro monstruoso que equivale incluso más de la órbita de Plutón.
Sí, sí.
Pues Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra de Barcelona, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Con mucho gusto.
Un abrazo, Antonio.
Adiós.
Y ara, després de parlar d'astronomia, és el moment de parlar de les estrenes de cinema amb el Víctor Esquirol.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Si quieres frenar la caída de tu cabello, nutrirlo y fortalecer su crecimiento, hoy te hablamos de la nueva fórmula Nutricelular Cabello.
De Laboratorios Clinitec. Es natural a base de extractos de plantas, aminoácidos, vitaminas y minerales, con registro sanitario y código nacional.
Solamente hay que tomar una cápsula al día para combatir la caída de forma eficaz gracias a su fórmula exclusiva.
Contiene biotina y zinc para la pigmentación del pelo, vitaminas, regula el proceso celular, caída y fortalecimiento. Con Nutricelular Cabello de Clinitec frenarás enseguida su caída y notarás los resultados con más fuerza y vitalidad. Llámame ya al 650-51-52-53 y hoy oferta de lanzamiento.
Llévate gratis el turbante toalla de microfibra para no tener que usar nunca más el secador con el tratamiento de 3 cajas de Nutricelular Cabello. La clave de los expertos para evitar la caída y frotarles su crecimiento. 650-51-52-53. Llama ahora y lo recibirás sin gastos de envío. Es económico y despídete de la caída del cabello. 650-51-52-53.
Respect, Think i molts més números 1 sonaran al concert tribut a Aretha Franklin. 10 músics a escena en un concert on a més coneixerem alguns moments claus de la vida d'Aretha Franklin. Think, el millor tribut a Aretha Franklin. Dissabte 14 de maig a les 9 de la nit a Luz de Gas. Entrades a atrapalo.com.
Amb el suport de Pierre en Vacances, reserva de apartamentos, resorts i hoteles.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cinema. Parlem un altre cap de setmana de les estrenes que arriben a pantalla gran, a plataformes de cinema, i per això tenim comunicació directa amb el Planeta dels Crítics de Cinema. Allà està el líder supremo, el querido Lee dels Crítics de Cinema, un home que fins i tot pot ser humà, el Víctor Esquirol, crític de cinema, a més, d'otroscinesEuropa.com. Víctor, com estàs? Bon dia, benvingut.
Moltes gràcies, Cruz. Ara que la NASA està enviant fotos en alta definició dels forats negres, de la Via Làctea, tot això, vull dir, estaria bé, no?, que també enviessin alguna fotografia en altíssima definició del planeta dels crítics. Vull dir, no, perquè vull dir, jo evidentment, sóc un habitant d'allà, no?, però mai he vist el meu planeta des de l'espai. No sé si és verd, marró o vermell.
Clar,
no?
Esteu tot el dia tancats a una sala de cinema, no podeu veure ni dir quin color és el cel del vostre planeta.
Sí, no sé com és l'exterior, vull dir, no sé si neva, fa sol, no sé res del meu planeta.
Ostres, quina realitat més distòpica podria ser aquesta.
És així.
Bé, Víctor, avui tenim tres estrenes, he vist els tres trailers, he fet els deures esperaré. Per on vols començar avui?
Mira, ja recuperem la normalitat, Cruz, ja s'ha acabat el DA, la setmana que ve comença Cant, però tenim un breu lapse, no?, de setmana més o menys normal, així que ens centrem en tres estrenes de la cartellera, val? I si et sembla, comencem amb un documental que es titula Ennio el Maestro.
Non ho pensato mai che la musica fosse il mio destino. Quando ho fatto il primo film, era il 61, ho detto, nel 1970 smetto di fare il cinema.
Bàsicament, mirant el tràiler, és un biopic d'Ennio Morricone, el gran compositor Ennio Morricone, no? El de tota la vida. Mira, des de que va començar Bohemian Rhapsody, comencen a arribar biopics de tots colors.
Bé, és que té tot el sentit del món, no, Cruz? Al cap i a la fi, la música importa molt el poder icònic, no?, de les cançons, no? Perquè diu, una cançó, tio, t'ha de remetre a algú,
sí,
saps?
Sí.
I tu, quan et sona una cançó d'aquí 50 anys, has de dir, uau, és aquella amb la que Uma Thurman i John Travolta ballaven en aquell bar d'aquella pel·lícula que no me'n recordo, però la cançó sí que te'n recordes, d'acord? Mm. Doncs llavors, anem al que anem. Ennio, el maestro, és un documental, d'acord?, dirigit pel Giuseppe Tornatore, el mític, mitiquíssim director de, per exemple, Cinema Paradiso, d'acord? Li vol fer un homenatge pòstum, perquè recordem que l'Ennio Morricone va morir l'any 2020, d'acord? Vol fer un homenatge pòstum, no?, a un amic seu, l'Ennio Morricone, però també a un dels grans compositors de la història del cinema. El documental és el que és, eh? És una cosa molt formulaica, és una pel·lícula que no inventa absolutament res dins de la fórmula en la que es mou. La fórmula és aquesta que en anglès es diu Talking Heads, és a dir, caps parlants. La pel·lícula és bàsicament una congregació de gent famosa, de gent del cinema, evidentment, no?, que de cara a la càmera et parla de les seves experiències amb l'Ennio Morricone, les seves experiències personals, professionals, etc. Són 2 hores i mitja de pel·lícula, compta aquí, però clar, el que estàvem parlant abans, no? Vull dir, també durava 2 hores i mitja Bohemian Rhapsody, una pel·lícula. Mira, m'ha encantat que hagi estat aquesta pel·lícula, perquè a mi Bohemian Rhapsody em semblava una pel·li molt mediocre, però escolta, és que si de fons ha de sonar els greatest hits, home, constantment de Queen,
efectivament.
Clar, vull dir, ja pot durar 3 o 4 hores que et passaran volant. Amb Ennio el Maestro passa exactament el mateix. Una excusa com qualsevol altra, igualment bona, d'estar 2 hores i mitja en companyia de les partitures d'aquest home. És que, de debò, vas escoltant i clar, és que et sona aquesta, aquella altra, clar, vull dir, la història del cinema balla el son de Giuseppe Tornatore. Una pel·lícula reveladora en lo personal, perquè sempre aquests documentals atreuen detallets, no?, de la vida íntima, que sempre són bonics de saber, no? I repeteixo, a nivell cinèfil, és un festín la pel·lícula aquesta.
Molt bé, doncs tenim la primera, Ennio, el maestro. Anem a per la segona.
La segona és Un nuevo mundo.
El señor Lemel ha aceptado el divorcio. No se le puede exigir todo y, lógicamente, eso no lo va a aceptar.
Con mi clienta es igual. Su vida ha sido un infierno.
¿Ella le ha dicho que yo le he hecho vivir un infierno?
Yo no acepté que trajeras a casa.
Veient el tràiler, la primera conclusió que trec així a grandes trazos, és la història d'un matrimoni on ell posa per davant tota la seva feina. Com una empresa i la feina, la professionalitat d'un home, doncs trenca pràcticament un matrimoni. El posa per davant.
Sí, és tal qual així. És la nova pel·lícula de l'Stéphane Brisé, protagonitzada pel Vincent Lindon, no? Un dels grans, grandíssims actors en actiu del cinema francès. És una pel·lícula que ja t'ho dic, també una mica abans com Ennio el Maestro, no et descobrirà res, no pretén ser revolucionari en absolutament res, però és un drama impecablement portat. Pel·lícula d'hora i mitja, en el que el drama més íntim es barreja o col·lisiona frontalment amb el drama social. Sí, Un nuevo mundo és la història d'un matrimoni que es dissol, com tu bé apuntaves, Cruz, en part per la incompatibilitat, no? O per la poca capacitat del protagonista de conciliar, no?, la seva vida professional amb la seva vida íntima. Tens un matrimoni que s'està dissolent, que s'està acabant, però és que també en el punt laboral, no?, descobreixes que aquest home és el cap d'una fàbrica que, com moltes altres fàbriques a França, Espanya, Europa, Occident en general, està en la tessitura de què fem? Ens mantenim en aquest territori o deslocalitzem? No? Arriba un punt, ja sabem com funciona, no?, la lògica implacable de l'economia crua, no? Que a la que una empresa descobreix que en un altre territori els gastos de producció, no?, són molt inferiors, doncs, ei, allà que nos vamos, no? Però què passa? Que quan te'n vas d'un lloc a l'altre destrueixes molts llocs de treball i destrueixes la vida de molta gent. Tenim un home que està en la posició d'intentar retenir una fàbrica i que, si no ho aconsegueix, serà vist com el dolent de la pel·lícula. D'acord?
Sí, vale.
I a casa seva també és vist com el dolent de la pel·lícula, perquè és l'home que ha sigut incapaç, no?, de mantenir o d'estar per la seva família. És un retrat molt incòmode i que et trenca el cor, perquè el que fa l'Stéphane Brisé des de la direcció i des del guió, escriu el guió junt amb l'Olivier Cors, és parlar-te d'un bon home, un senyor que és bona gent, que intenta fer-ho tot bé, però que la vida, les circumstàncies, no?, el destí, potser,
sí,
el porten a jugar el rol del dolent de la pel·lícula. Uf, és una pel·lícula dura.
Doncs ja tenim la segona pel·lícula de la setmana. Anem a per la tercera, Víctor.
La tercera és Val.
Hi, my name's Val. I don't do this with every interview I go on. Take you inside my home. I don't...
Bueno, basta ja, Basta ja, s'ha acabat. Vull dir, ja està bé. Víctor, què passa amb els videopics? I a més, aquest és un autobiopic de les cintes que va gravar Val Kilmer durant la seva vida. Això és cert o és ficció?
És cert. El Val Kilmer... A veure, vull dir, què dir de Val Kilmer, no? El prota de Willow, un dels protagonistes de Heat. Va ser Batman, no? A Batman Forever.
Top Secret.
No, a veure, vull dir, Val Kilmer, tio, té una trajectòria que riete tu d'ella, no? Vull dir, en els anys 80-90... és un dels noms fonamentals, no?, i amb més projecció de tot Hollywood. El que passa és que Val Kilmer, com molts altres actors, no?, arriba a un punt en què es fa gran, cau una mica en desgràcia, no?, i compta aquí, es barregen aquí també unes circumstàncies personals tràgiques, arriba un punt, crec que va ser l'any 2017,
sí,
en què el Val Kilmer va declarar, va fer públic que patia un càncer de laringe, si mal no recordo. Clar,
sí.
Vull dir, si patir un càncer, sigui quin sigui, ja és molt fotut, imagina't un càncer de laringe per un actor.
És un desastre absolut.
És un desastre, vull dir, és una catàstrofe. I inclús així, el Val Kilmer és un home que intenta seguir, com es diu, al pie del cañón, saps? És un home que evidentment el físic ja no li dona. És un home que pobre, hauria d'estar reposant a casa seva, però és un home molt passional, sempre ho ha sigut. I és un home molt entregat a les causes, no? I, escolta, i si hi ha una convenció de fans de Willow que volen celebrar el 40 aniversari, doncs allà que vaig jo a firmar autògrafs i a fer-me fotos amb ells. Posem-nos en context. Tingues en compte, Cruz, que d'aquí poc més de dues setmanes s'estrena l'esperadíssima segona entrega de Top Gun.
Sí, senyor.
Top Gun Maverick. I, evidentment, no, el Val Kilmer va tenir, no, en aquesta primera entrega de Top Gun, un dels seus greatest hits. És evident que el veurem també, a Val Kilmer, a Top Gun, però en unes circumstàncies, no, que aquest documental ens explica prou bé. És el que deies tu, com a recopilació de gravacions fetes pel propi Val Kilmer, va bé el documental, no?, per veure l'altra cara de l'estrella, no? Per veure el drama humà, el drama potser de la joguina trencada, no?, que hi ha darrere d'aquest gran nom, no? Va bé per connectar amb ell i per conèixer, no?, doncs, jope, això, les altres facetes, no?, la faceta més íntima, no?, d'una de les estrelles que ens agradarà o no com a actor. Jo també t'ho he de dir, Cruz, a mi el Val Kilmer com a actor mai em va agradar, però és innegable que aquest home forma part gairebé de la nostra educació cinèfila, no? Parlàvem abans de com es podia traçar gairebé tota la història del cinema a través de les partitures d'Ennio Morricone. Amb Val Kilmer, repeteixo, et poses en el cinema dels 80 i 90 i, clar, és que va estar allà. I aquest tio, vull dir, acompanyar-lo en les seves memòries és també refrescar les teves memòries cinèfiles, cosa que, com a exercici, no?, evidentment, de cinefília, sempre és molt agradable.
Sí, sí, mira, mentre tu feies i deixaves anar grans títols, mítics títols de cinema, on sortia el Val Kilmer, com Willow, per exemple, jo deixava anar Top Secret, vull dir que...
Este
és mi nivell. Este és mi nivell.
Sí, no, però és que, a veure, Cruz, aquí l'has encertat totalment. Top Secret, de l'any 84, és la primera pel·lícula de Val Kilmer i fora conyes, Top Secret és una obra mestra.
O sigui, de l'obra absurd, és de la primera gran obra mestra, les de després ja... però com a primera pel·lícula d'humor absurd va ser increïble, aquella pel·lícula.
Sí, i t'ho dic de debò, és una de les pel·lícules de la meva vida, m'encanta que l'hagi rescatat, no? Evidentment, el documental Val també parla de Top Secret, no? És una pel·lícula que et juro, que torna a mi mínim una vegada a l'any. I de debò, Cruz, cada vegada li trobes algú nou. És una metralleta de gags visuals, dialèctics. És la inspiració pura. Ja et dic, i t'ho dic molt de debò, per mi és una de les millors comèdies de la història del cinema, i allà, evidentment, estava Val Kilmer, no?, donant vida a aquell Nick Rivers.
Sí, senyor,
no?,
Nick Rivers.
Rockero que havia d'anar a l'Alemanya...
Es confon, és Alemanya Oriental, però és Alemanya nazi, és una cosa molt confosa, una cosa superconfosa.
Era una ensalada de conceptes molt interessants.
Doncs, Víctor Esquirol, gràcies, és que t'he d'estimar, perquè m'has rescatat, jo he deixat el meu nivell i m'has rescatat un cop més.
No, però de bo, el teu nivell, Cruz, a vegades és molt més alt del que tu mateix afirmes.
Víctor Esquirol, crític de cinema de trocinesiurope.com, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, una abraçada molt forta.
Vinga, gràcies a vosaltres, xau.
I és que més, clar, estava parlant dels conceptes també de Top Secret, que enmig està la resistència francesa representada, el que havia durant la Segona Guerra Mundial. Bé, tots els conceptes allà, no?, en aquesta manera de conceptes. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa, doncs, es podeu recuperar a la web de la casa, www.cope.es, allà ho trobareu tot. I ara arribem a les 2 de la tarda. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que tinguin tots un bon cap de setmana.